Són les 11, el 6 de febrer, li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en l'hora que tenim al davant parlarem de la protesta que estan fent les galeries d'art, que durant tota la setmana han estat tancades per reclamar que l'IVA que se'ls aplica no sigui al màxim el 21%, sinó un tipus més reduït, com tenen la resta de països de la Unió Europea i altres sectors culturals aquí mateix. En parlarem amb Idoia Fernández, presidenta del Consorci de Galeries d'Art Contemporani.
I rebrem aquí a l'estudi dos actors que venen, estan venint directament del Teatre Lliure perquè són part del repartiment del Barquer. Aquesta és l'última proposta de Julio Manrique. Són la Marta Marco i l'Ernest Villegas. Ahir la nostra companya Marta Vives, que va anar a l'estrena de l'obra, ens va dir que estan sensacionals en els seus papers i que la història, més escrita per Jeff Butterworth i situada a la Irlanda del Nord dels 80, és molt potent.
Com sempre, tenim des de les 10 amb nosaltres una oient misteriosa. La d'avui la coneixem des de fa només 4 mesos, però la coneixem, hem de dir, que força bé. I segurament ella es coneix de la mateixa manera a nosaltres perquè ens ha estat observant durant aquests 4 mesos. No sabem si ha après moltes coses o no, però al final del programa li demanarem, com fem cada dia, si com a mínim ha après alguna cosa escoltant el programa d'avui. Després de 4 mesos i molta més feina pel seu compte, està preparadíssima per emprendre el vol. Qui serà? Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Doncs entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 6 de febrer. És una selecció amb el segell Marc Güell.
I a veure de quina manera ho podem fer, perquè aquesta gent que es comprometen sempre a fer i a desfer i tal, com a mínim que no donguin pel cul. Com a mínim que no emprenyin amb les inspeccions, la burocràcia, els papers.
Quan tenim un requeriment del departament, ens deixen 5-10 dies màxim per poder contestar. Hi han coses que fa més de 2 anys que estan damunt la taula i encara no s'han solventat.
Però realment, amb la burocràcia, en vez de treure'n, pràcticament ens n'han posat més. I ja estem amb malalties sanitàries dels animals que encara ens ha provocat una sobrecàrrega de burocràcia.
La R3 es treballa perquè estigui recuperant 2 setmanes, totes les limitacions de cara a l'abril. Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació.
D'alguna forma no arribem a la vida i ja n'hi ha prou. I el que em preocupa, sincerament, és la gent que demà, precisament per aquesta lluita, no arribarà a la manifestació o té por de venir.
Se'ns convoca abans d'ahir, amb menys de 24 hores d'antelació, a una mesa de negociació que ha sigut inexistent perquè a les 10 hores ens han desconvocat, demostrant una total falta de respecte pels treballadors de l'educació, pels docents, pels professors d'aquest país. Llavors nosaltres ja estem decidits a donar el següent pas, que és convocar aquesta setmana de vaga que tindrà lloc al març.
TikTok's addictive design.
El disseny addictiu de TikTok vulnera la llei europea de serveis digitals. Aquesta és la nostra conclusió preliminar després d'haver fet una investigació exhaustiva. TikTok no ha calibrat prou bé com les seves funcionalitats addictives poden perjudicar els usuaris i no han aplicat mesures efectives per frenar aquests riscos.
que es muy grave lo que está pasando. Y además lo dicen sin ningún tipo de rubor. El próximo domingo los votos del PP van a la ultraderecha y los votos de la ultraderecha van al PP.
Quien quiera enviarle un mensaje a Sánchez, que envíe uno que dura 4 años. Y quien de entre todos los modelos de gobierno prefiere uno con Azcón, le digo que no se quede en casa.
Es verdad que los últimos meses de la OPA pues hubo más turbulencia en términos de resultados, pero vemos que ahora la actividad comercial pues ha recuperado toda su fuerza. Creemos que de aquí en adelante la propuesta de valor del Banco Sabadell es todavía más atractiva.
Van fer servir aquesta manifestació una altra vegada per alguna cosa que acaba sent una limitació de la llibertat personal. Aquest govern ho fa així, amb qualsevol fet ho fa servir per justificar una mesura que retalla la llibertat i que ja tenia al cap des de feia temps.
El que li van deixar fer al David Simon, amb The Wire...
They don't want that anymore.
Això ja la gent no vol. És una qüestió purament comptable.
Most of the corporations that run,
la majoria de les
empreses
que fan sèries de televisió, el que volen és aconseguir la màxima audiència. Per tant, la història com més segura.
Edge is not welcome.
Ara, les coses així com més extremes, la gent no les vol.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
18-0-0-0-1-8. Sèrie 100.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Quina és la cosa més estranya i més íntima que heu fet davant la presència del gos?
Pues t'ho pots imaginar.
M'ho imagino, sí?
Sí, imagina't
tu. Sí. D'acord,
no, no, al llit, òbviament, no estava al llit.
No estava
en aquell moment no va pujar.
Però no el feu fora de l'habitació?
No, perquè ella no...
No
interactua ni vol fer res. Ella està...
Incòmode com se sent, eh? En aquest moment d'intimitat.
Exacte. No.
No t'incomoda.
No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
2 reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a 1 del migdia, amb David Guzmán.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
No voglio mica la luna.
Les notícies.
Soltanto di andare a fare l'amore ma senza aspettarlo.
Sota la llum de la lluna.
No voglio mica la luna. Voglio soltanto un momento.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
11 i pràcticament 10 minuts, demà acaba la vaga que durant tota la setmana ha fet abaixar la persiana de prop de 200 galeries d'art de tot Espanya. La protesta es fa per reclamar la reducció de l'IVA cultural, que actualment és del 21%, un percentatge considerablement més alt que el d'altres països europeus i també que el d'altres sectors culturals com el cinema, el teatre o els llibres. Idoia Fernández és la presidenta del Consorci de Galeries d'Art Contemporani i una de les promotores també d'aquesta iniciativa, d'aquesta protesta. Idoia Fernández, bona nit.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias por atendernos. Este malestar no es nuevo. Ya durante los años 90 el sector llevó a cabo una huelga con este tipo de reivindicación. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora hayáis decidido protestar de nuevo?
Bueno, llevamos ya unos cuantos años y muy en concreto en este, digamos, último periodo del año 2022 tratando de hablar con la administración para que acometan esta bajada del IVA que cada día es más y más necesaria. No solo es un agravio comparativo con el resto de los sectores de la cultura en España, sino que además todos los países europeos que nos rodean han acometido estas bajadas, dejándonos a nosotros prácticamente como el único país que sigue manteniendo un IVA muy alto para la venta de obras de arte, y esto ha hecho nuestra supervivencia cada día más y más complicada. Visto que no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de la administración, solo silencio y absoluto silencio, pues al final hemos decidido hacer esta semana de cierre como una medida más para tratar de llamar la atención sobre el problema.
Ahora nos explicabas que en otros países europeos el IVA es reducido. ¿Esto a qué situaciones os lleva? Por ejemplo, imaginemos un mercado internacional o un sitio donde haya obras de distintos países. ¿Qué es lo que pasa luego a la práctica?
Pues lo que pasa en la práctica son muchas cosas. Por ejemplo, artistas que trabajan, y esto sucede en muchas ocasiones, con dos galerías de diferentes países, por ejemplo, conmigo en España y a lo mejor pues artista que tiene otra galería en Portugal o en Francia. Pues sucede que cuando estás tratando de vender o hay un coleccionista que quiere comprar una obra de un periodo similar, tamaño similar, técnica más o menos similar, pues la tuya resulta infinitamente más cara que la de la galería francesa o la galería portuguesa, con lo cual tú siempre pierdes esa venta. Después sucede que cuando se trata de artistas jóvenes que están empezando o de media carrera, no es sencillo vender obras de arte. Los compradores son gente que compra con medios propios, a veces con bastante esfuerzo o casi siempre. Y claro, pues al final estás hablando de una obra que está mucho más encarecida de lo que podría estar. Pues sucede que hay mucho menos operaciones o mucho menos mercado en España, lo cual hace que las galerías pues tendamos a ser cada vez más débiles, evidentemente, lo cual afecta a los artistas, sobre todo los que viven y trabajan aquí. Es decir, es un círculo que al final hace muy difícil salir.
¿Qué porcentaje de IVA creería es razonable?
Pues mira, en este tiempo precioso que hemos perdido sin tener noticias y sin acometer ninguna reforma, los demás países europeos se han colocado todos en IVAs que van del 5 al 8%. Pues nosotros nos gustaría igualarnos. No queremos hablar de un tipo concreto, porque sabemos que puede ser muy complicado, pero sí que querríamos que se abriese la reflexión y se acometiesen los cambios para poder rebajarlo del 21 que tenemos nosotros. Es que la diferencia es brutal.
¿Qué impacto está teniendo esta semana de huelga?
Pues estamos contentos por el seguimiento, porque muchas galerías o casi todas lo han seguido, y creo que todos somos conscientes de que es un momento muy delicado. Estamos muy contentos porque los artistas evidentemente están en esta batalla con nosotros y nos están apoyando mucho, y evidentemente pues a algunos les afectaba. En más de una galería se inauguraba exposición esta semana, y una exposición es el resultado del trabajo de un año, año y pico para el artista, y sin embargo el apoyo ha sido muy unánime. Las personas que están cercanas a las galerías, el público que viene a verlo habitualmente o los coleccionistas, todos nos han dado palabras de apoyo. Respecto a lo que hubiésemos querido tener como resultado, pues lamentablemente ninguno, porque a día de hoy no hemos recibido ninguna noticia ni ninguna toma de contacto por parte del Ministerio de Cultura.
Si el Ministerio no dice nada, ¿qué vais a hacer a continuación?
Pues seguir planteando medidas de presión y de llamada de atención sobre nuestra situación, que todavía no puedo definir porque las tenemos que decidir entre todos, y hay ideas sobre la mesa, pero desde luego seguir protestando de todas las medidas posibles y recorriendo todas las vías que veamos que son posibles, porque como te decía antes, realmente es una situación para nosotros y para los artistas que trabajan con nosotros tremendamente complicada, que nos está haciendo muy, muy difícil la subsistencia.
Visto desde fuera, desde la calle, mucha gente puede pensar que este es un sector de lujo y que por lo tanto la gente que se mueve en este terreno de las galerías de arte pues es gente con poder adquisitivo y que se lo puede permitir. ¿Qué les diríais?
Que no es cierto. En primer lugar, que no es cierto. Hay de todo, hay todo tipo de artistas, todo tipo de precios, por así decirlo. Esto no es solo un mercado de lujo, hay muchísima gente, de hecho la mayoría de los coleccionistas que se acercan a esto por pasión, como hay gente que desarrolla una pasión por los discos o por los conciertos o por pasión, que compra con medios propios y con dificultades, y hay, si recorres una mañana de sábado que estemos abiertos, pues Barcelona, por ejemplo, y entras en galerías y preguntas, te darás cuenta que hay de todo. Esto no es solo un mercado de lujo. Si fuese solo un mercado de lujo, no sería tan grave este problema, de hecho. Por otro lado, es además una actividad cultural gratuita. Las galerías somos centros culturales gratuitos, abiertos permanentemente, y esto es una parte fundamental de la red y del ecosistema que pensamos que hay que reivindicar y hay que entender. El hecho de que los artistas creen exposiciones que uno tiene que ver enteras, que es el trabajo de un año, año y medio, que uno tiene que entrar y ver de principio a fin para entender y ver su proceso de investigación, hace que las galerías nos convirtamos en pequeños centros culturales, y esta es, creo, de las pocas actividades completamente gratuitas permanentemente, y esto también está en riesgo si las galerías desaparecen. Es decir, es casi casi como si estuviésemos hablando de que quizás sea más complicado leer libros o sea más complicado escuchar discos, porque podría ser el equivalente a ver una exposición de un artista.
Tenemos por un lado este cierre que concluye mañana, pero por otro también la colaboración en préstamos de obras a museos e instituciones, que aquí también queríais actuar y dejar de colaborar o no colaborar de la misma manera. ¿En qué situación estamos y cómo queda, por ejemplo, la Feria de Arte, que está a punto de empezar también?
Pues el cese de la colaboración no era solo en préstamos, sino también era tratar de llamar la atención sobre una cosa que la administración sabe perfectamente, quizá el público en general menos, y es que muchas veces hacemos pequeños o grandes trabajos para museos de colaboración que, por supuesto, no se cobran ni se cuentan. Buscar archivos, buscar propietarios de obras que de repente un museo pueda necesitar para una exposición, ceder fotografías, ayudar a gestionar cosas. Quiero decir, las galerías somos como la primera base cuando la obra sale del taller, y muchos años después podemos ser necesarias para un museo que está rescatando cualquier tipo de información o necesita que se le ceda. Respecto a Arco, pues va a ser la situación que vivimos, que es grave, multiplicada por tres, porque es una situación, como hemos repetido mil veces, donde estás pared con pared con una galería portuguesa o belga o francesa o alemana o italiana, que están manejando unos tipos de IVA infinitamente inferiores al tuyo, y esta diferencia que nosotros vivimos todos los días y que todo el mundo sabe, en esos cuatro días se hace muchísimo más insoportable y mucho más evidente.
Pues te agradecemos muchísimo, Idoia Fernández, que nos hayas contado
muchas gracias a vosotros.
Reivindicaciones. Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
11 minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Ara, de seguida, parlarem amb Marta Marco i Ernest Villegas, aquí al Catalunya Nit. Acaben d'arribar directament del Teatre Lliure, però abans us volem explicar una notícia que ens arriba ara de València. Finalment, la sala de teatre El Miquelet passarà a estar gestionada per la Societat Coral, que és la propietària de l'edifici. Això vol dir que la companyia que l'ha portat en els últims 30 anys en perd la gestió. En directe des de València, Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
Expliquem què vol dir aquest canvi, no? Què implica?
Sí, doncs mira, un canvi que es produeix perquè la votació s'ha acabat ara fa pocs minuts. Els socis han donat suport a la Junta de la Societat Coral i, per tant, el que implica ara és que la companyia de teatre Micalet, que havia estat instal·lada aquí en aquesta sala els últims 31 anys per la gestió de la sala de teatre, passa en mans de la Societat Coral, que és la propietària d'aquest edifici històric del centre de València i que n'havia reclamat recuperar la gestió per fer front a problemes econòmics. Asseguren, ens ho deia ara fa pocs minuts la presidenta Gemma Pasqual, que el teatre en valencià en aquesta sala no desapareix, que continuen tenint la porta oberta a la companyia i que el teatre en la nostra llengua està garantit.
Que el teatre en català a la Societat Coral del Micalet està garantit i que tenim les portes obertes en la companyia.
Aquesta decisió, sigui com sigui, ara obre un període d'incertesa per a aquesta sala que ha programat sempre obres en valencià. La companyia de teatre sortien doncs, tristos d'aquesta decisió, acusen la societat d'haver manipulat la Junta Extraordinària i han votat a favor 70 socis, 35 en contra, amb 10 abstencions. És una sala, dèiem, històrica de la ciutat per la defensa de la llengua, la cultura valencianes, i els socis, abans d'entrar a aquesta Junta Extraordinària, sí que ens reconeixien que aquest enfrontament, en tot cas, entre companyia i societat no hauria d'arribar fins a aquest punt.
Doncs molt bé, gràcies, Alba Barbosa. Aquesta és l'última hora que ens arriba des de València. Tant de bo l'esperit del Micalet es mantingui com fins ara. Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat, però abans, Marta Marco i Ernest Villegas, com esteu? Bona nit.
Molt bé.
Bona nit.
Acabats d'arribar del lliure.
Sí.
I què?
De 3 hores i mitja de funció.
I ara sobre una entrevista. No,
que ens feia molta il·lusió venir-vos a veure.
Molt bé. Fem una pausa per la publicitat i de seguida parlem amb ells.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mira, una altra persona a l'espai d'Olmo buscant a la mínia mal i pot arribar...
Tot és possible un dia de partit.
Gol. Ha xutat i ha marcat.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 3, la TDT del Barça-Mallorca a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Good night, moon. No, it won't be too soon till I say good night, moon. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ja ho sabeu, els divendres a aquesta hora ens agrada convidar algú del món de la cultura perquè ens expliquin què estan fent, per on passa la seva carrera professional, però també per demanar-los doncs, com han vist la setmana, l'actualitat de la setmana, què els ha cridat l'atenció, i també, això és indispensable, que ens facin una proposta cultural doncs, pels pròxims dies. Avui no és una persona, en són dues acabades d'arribar del Teatre Lliure, les hem saludades abans, són la Marta Marco i l'Ernest Villegas. Bona nit de nou als dos.
Bona nit.
Dos dels 19 protagonistes del Barquer, que es va estrenar ahir al Teatre Lliure sota la direcció del Julio Manrique. Ara explicarem la història, però l'estrena, jo no sé com ha anat la segona funció d'avui, ara ens ho direu, però l'estrena, ahir riuen, va ser espectacular. Ens ha dit la Marta Vives que va anar molt bé.
Sí, va ser una gran nit d'aquelles, no? Jo feia molts anys que no recordava una nit on tothom hi havia un quòrum de quina meravella, que bé, ens ho hem passat tan bé, clar, són 3 hores i pico, i que la gent et digui, se m'ha fet molt curt, volia més, no sé, va ser molt màgic.
Sí, molt excepcional, sí. Van aparèixer uns angelets allà a la Fabià Puigcerver i tothom estava molt content, sí.
I què passa després amb la segona funció?
Segona funció,
no passa, en realitat no passa mai res, és a dir, que tornes a fer, hi ha com una mena de mite, no?, que és la segona funció, realment s'ha d'estar al cas a la tercera funció, demà, perquè avui tothom està alerta. Bueno, és allò que entenem que tothom està... No pots baixar la guàrdia, treballem molt per aquest dia que se'n diu el dia de l'estrena, però al cap i a la fi, dimarts ja teníem la sala plena, i dimecres també.
Clar, perquè l'assageu, no?,
és una mica aquell, de fet, el dia de l'estrena és aquell dia tan tonto que saps, no saps per què, i els ulls són més grossos del normal, saps que... O venen companys de feina, ve crítica, ven moltes coses... Que,
hi ha molta emoció, no?
Ha molta
també has treballat
emoció.
Molts mesos i sembla
Exacte.
Que és el dia
sembla
que conclous.
Sembla que és el dia que s'ha d'ensenyar.
Però no, conclous mai. Una obra de teatre.
No acabes. Avui hem tornat, no? I avui hem tornat a fer una cosa que és molt heavy, que és una funció del Butterworth, que és fantàstic, és un text escrit que tots els 19 personatges parlen, és que tothom té el seu discurs, s'explica, i el tio explica molt bé aquesta història.
Les ànimes.
Aquestes ànimes, i són totes
explica molt bé.
Sí. Expliquem la història. Tot passa en un sol dia i en un sol espai físic.
Sí. No? A la cuina dels Carni.
La Irlanda dels 80.
81.
Sí. 81.
Sí, el 1981, sí.
Aviam.
No, és just tota l'època dels Troubles, on a més hi ha les vagues de fam, on a més comencen a haver-hi desapareguts de la mateixa ira, que se silencien perquè se'ls ha titllat que eren doncs, això, informadors. Hi ha tot aquest món, no?, per sota.
Són uns 17 desapareguts.
Sí, finalment són aquests, no? Però en aquell moment, doncs, l'autor explica totes aquestes coses, però en un context de normalitat, en un dia a dia d'una família, d'un dia de la collita, on és un dia de celebració, un dia que es mata una oca, que es fa un dinar, un esmorzar... I llavors, enmig de tot això, arriba una notícia que ho canvia tot, no? Aquesta desaparició d'un membre de la família que havia estat membre de l'IRA, doncs arriba la notícia sobre aquesta desaparició i a partir d'aquí doncs tot agafa un altre caire, no?, aquell dia.
S'agrisa el dia.
Sí,
exacte. Sí. Aviam, els vostres papers, la Marta, tu ets la Mary, ets la dona del Queen.
Del Quin, Carly.
Del Quin, eh?
Sí.
I que és... bé, sou com el... jo no l'he vista, ja ho dic, jo vaig amb les referències de la Marta Vives que van ahir a l'estrena.
Sí.
Però que sou el rovell de la família, no? On allà hi ha un conflicte...
Sí,
Marta,
allà hi ha un petit conflicte.
El Roger Casamajor, el Quin Carny, la
I la
Kevin
Mima
Carny,
Riera, que fa la Kevin Carny, que fa la cunyada d'aquest germà del Quin que ha desaparegut, no?, d'aquest membre de la ira. I jo sóc la dona i la mare de 7 fills, que això és bastant determinant. Sí. Vull dir, perquè, clar allà hi ha fins i tot
la Mary.
Un nadó. I la Mary ara mateix està a l'habitació amb un virus. Vull dir que encara està païnt tot plegat, tot el que passa d'aquella casa.
Sí. Mm. Per tant, la Mary té un conflicte personal.
Sí.
Important.
Bé, important.
I això passa enmig d'un entorn on hi ha un conflicte polític on entra molt fortament Ernest,
el
teu personatge.
El Muldon, sí, seria aquella imatge que me la diuen. Jo no, és una mica com aquell... És com el Gerry Adams, no? Jo no formo part d'això, sóc sempre... El que hem de fer és intentar branquificar políticament la violència per continuar fent el que estem fent, no? Hòstia, és superinteressant i superbonic. I excompany del Quin, el personatge del Roger Casamajor, amb experiències viscudes, amb tortures viscudes, amb havent patit l'opressió de l'exèrcit britànic, en aquest moment on la Thatcher nega aquesta extradició de presoners irlandesos cap a l'Ulster una altra vegada.
No els hi dona la condició de presos polítics.
No els hi dona aquesta
condició. Un crim és un crim, és un crim, no? Aquell discurs.
I llavors estem en un moment amb aquesta aparició que diu la Marta, que torna aquest personatge que s'ha descobert, aquests 17 desapareguts que hi ha hagut per part de l'Aire, que em sembla que realment que són així, que són només 17 persones, que l'Aire diu aquí hi ha hagut una traïció o hi ha unes filtracions, hem de... intenta soterrar tot això, que allò no es mogui d'allà, no es pot moure d'allà, perquè estem en un moment molt delicat, és a dir, estem a punt de...
Les vegades de fam, no?, diu el seu personatge, han donat molta visibilitat.
Sí, al món, clar, és allò, no?, és com ho fem, no?, hi han... Clar, és un context que, hòstia, ens ressona per tot arreu, nosaltres, d'alguna manera...
Estem flipats, ho veieu, no?
Sí, podríem no acabar, no sé quan s'acaba el programa, però avui marxeu a les 3 del matí.
Vull marxar demà, és clar.
Sí. No, hem fet una immersió important en tot el conflicte, que poc o molt el coneixes, però molt per sobre, i quan hi entres i comences a mirar documentals i comences a mirar sèries i llegir llibres...
I més enllà d'això, un viatge a Irlanda, no? Quan hosti, jo que m'he fet de Dublin a Galway pujant Connemara i arribes a Derry, però tu veus Londonderry, dius, no, tio, no, això és Derry, i veus tots aquells murals, i allà hi ha hagut un Bloody Sunday, i llavors baixes i acabes baixant a Belfast, i no t'ho pots... A mi costava molt de creure, llavors... documentals, parlant amb el Julio, el Say Nothing, la sèrie, no, el llibre, no diguis res, clar, venim com... enxufadíssims, bueno, sí, amb tot això, que és una cosa que ens connecta molt, que ens agrada molt explicar, però crec que la singularitat de la peça, en aquest sentit, és el que deies, no?, que és un dia.
D'una família.
És un dia d'una família, i dius... Buah, 24 hores poden passar mil coses i remoure la merda dintre aquella família fa que sigui molt, molt heavy en molts sentits, no?
Tota la càrrega aquella... Ara estava pensant en el nom del pare, aquella pel·lícula, no? També, sí, són totes aquestes referències que és veritat que quan viatjaves a Irlanda del Nord se't feia difícil pensant en aquesta confrontació, no?
Belfast t'impressiona molt, no? Que de vegades dius, per què aquestes portalades aquí? Perquè
pintades,
aquest
no?
Està pintat amb els colors de... I he de reconèixer que no saps què... Almenys a mi em va passar, almenys a mi personalment, vull dir que a tothom li pot passar, però a mi em va passar que dius... Uah, tio, no m'agrada ni el blanc, ni el vermell, ni el blau de la bandera. No suporto, no puc, això. No, això és Derry, no és Londonderry. I reconeixes algú, no? I hi ha uns paral·lelismes, i segurament en aquell moment, doncs, un moviment català, i veus una bandera irlandesa, i no sé, tampoc no vull parlar de política, però és que parla de política la nostra peça, sí, i ens connecta amb algú. Parla de poble, parla de...
El personatge. Parla de la terra, no? També del que la terra pot crear. Et dona la vida, però també pot ser font de conflicte, sí, font de sang... És molt, està molt ben escrit.
I que continuem veient això, no?
Absolutament, sí.
Amb les guerres que tenim aquí a la vora, tots.
Malauradament,
sí,
no?
Sí, sí. A mi em fa molta vergonya parlar-ne d'això.
Sí,
que era com una admiració. Era com el meu pare em deia, et passarà això quan siguis gran, ja veuràs que et passarà, que arriba un moment que necessites mirar el temps, no? I una mica eres com el nostre reporter, vull dir que amb molta admiració en parlo, perquè era, hòstia, necessitem com s'explica allò, com es viu, com... Hi ha una cosa, que és el que deia la Marta al principi, que aquesta obra explica, que jo no recordo ara el nom del senyor que va venir, ens va fer la xerrada, i és fatal, això, però ens va fer una
xerrada... Us heu quedat en blanc, no passa res.
Ens va fer una xerrada meravellosa i ens parlava del... Ell va viure el conflicte... Ha estat parlant i visquent de primera mà el conflicte basc amb gent... Ha estat amb l'Otegi, ha estat amb Matarrans, ha estat a l'Ulster, ha estat amb gent de la Ira... Hòstia, és molt bèstia aquesta primera línia. I aquí ens deia una cosa, ens deia... Sempre hi ha alguna cosa, i el més important d'aquesta peça és... Tot allò que no es diu. Tot allò que mai...
Que se sobreentén, no? Els sobreentesos.
I...
Si jo t'estic dient una cosa, però tu ja saps que t'estic parlant d'allò que no pots fer, d'allò que no pots dir, i això l'autor crec que ho plasma d'una manera genial, perquè com a actors és molt fascinant quan tens molts subtextos, quan tu pots imaginar que hi ha una capa, una altra capa, una altra capa. I això és el que hem intentat construir amb el Julio, que també és un gran constructor d'aquests mons i d'aquesta vida, perquè està plena de vida la peça. casa. O sigui, ja tot el rato la gent està fent coses.
És la millor mà que podíem agafar, la del Julio, per poder, clar, per explicar això. És a dir, sí, ho ha fet... bueno, considerem també, parlem amb molta admiració del Julio, d'amic, company, director i no sé, un gran acompanyant, que és el que ha fet, el que comentàvem abans així una mica en off, no? Hòstia, són quatre generacions, és a dir, hi ha canalleta de 8-10 anys que tu les veus allà i dius, va, tio, Ernest, posa't les piles, estan vives, no lo siguiente, és a dir, que aprens, sí, és molt guai, llavors tens a la Imma Colomer...
que s'emociona cada dia.
Cada dia s'emociona.
Uau, que bé, està visquent això. És com, bueno, una cosa excepcional, bonica.
Bueno, i que pots parlar amb companys, sí, que de cop volta, nanos més joves que diuen, però la Imma Colomer qui és? Max, la Imma Colomer és fundadora d'aquest teatre. Dic, hauria de tindre una alfombra vermella. Qui em diu, però què vols dir que és fundadora? Dic, que va fundar aquest teatre. I això és molt guai poder-ho explicar. I estem tots allà, llavors és molt emocionant.
Explicar i viure-ho, no? Perquè no, que no hagis de parlar en passat. No, això és història viva. Esteu... la veritat és que... és boníssim, no sé com està sonant per la ràdio, però... És meravellós. No sé si com ho heu treballat també personalment, allò de...
Això en diuen com baixar l'adrenalina després de la funció, també t'ho dic, eh?
Déu-n'hi-do. Bé, escolta, hem d'anar al que després nosaltres sempre exigim, els deures. Sí, d'entrada la proposta cultural. Què ens proposeu?
Jo volia proposar una autora que m'agrada molt, que es diu Miriam Towes, que m'agrada molt els seus llibres. Per tant, si algú no la coneix i la vol descobrir, té diferents llibres. I em van fer una sèrie, també, Elles parlen, que és d'un llibre seu, que ella ve d'una comunitat menonita. El context és molt especial, però en canvi t'acaba parlant molt de la relació entre dones, mares, filles, germanes i àvies, i em sembla molt interessant el que fa. A mi m'agrada molt Les tristes recances, i res, això volia recomanar.
Doncs apuntats aquests dos, Les tristes recances, i l'altre que has dit era...
Elles parlen,
exacte. I tu, Ernest?
Jo, doncs, a mi em va frapar molt un llibre que vaig llegir fa... potser ara farà un parell d'anys o així, però que sempre ressona, són aquelles coses que et queden, que és Claus i Lucas, de l'Agato Christoph, que és que em va fascinar en un context que segurament tu, Manel, pots reconèixer molt... Com sobreviure un context de guerra, però dramàticament com té l'habilitat l'escriptora amb una pàgina d'explicar-te la vida de la Marta, per exemple, i dius, però amb una pàgina, és que no pot ser, i salta, i no pot ser, i passa el temps, i jo, que he de reconèixer que sóc una persona que quan llegeixo m'agrada la lectura capitular, i pensava, dic, no, però és massa capitular. Llavors m'enganxava tant, em va frapar, que no em podia creure allò que estava llegint. Sí, llavors és un d'aquells una mica com l'ànima del Wajdi Muabat, que sempre està allà, els que hem fet un Muabat, que penses, hosti, aquest tio, no? Que sempre, com una obra del Muabat, i sempre hi ha el Líban, i sempre...
Bueno, ja veieu que sempre... no és només l'obra, som així.
Som així.
Ve d'intensitat.
Bueno, perdó, Claus i Lucas de l'Agato Cristo.
Molt bé. I les notícies de la setmana, avui que és divendres.
Sí, jo crec que... ens hauríem d'enfadar molt, no pot ser que... És que no pot ser. No pot ser que hi hagin quantes 500 incidències a Renfe, que la gent com es mou, tio, la gent pel país. És a dir,
nosaltres hem de dir que vivim fora de Barcelona.
I agafem el cotxe, però hem d'agafar el cotxe.
Sempre.
És a dir,
i és, per nosaltres és un rotllo, perquè estaria molt bé poder... Però no tenim combinacions.
Seria increïble.
Les nits és molt difícil tornar a casa.
Sí.
I més quan tens fills i has d'apurar els temps.
Tot el que està passant amb la Renfe, perquè, a més, és que... com a contribuent molesta moltíssim, que dius, tio, que sí, que jo estic super a favor de pagar impostos, que paguem impostos, però que funcionin les coses, sisplau, han de funcionar, no pot ser que... No, és veritat, m'estic enfadant, no?
No, és que és veritat, la logística de moltes famílies
ha
quedat en l'aire.
Què ens passa?
Sí, nosaltres amb els anys cada vegada sortim més aviat. Vull dir, sortíem una hora abans, ara ja anem una hora i mitja, però... tot i així, clar, patim, perquè amb una funció tu no pots arribar tard. i pots
però que passa aquesta
problema.
Cosa, que dius, jo soc de Sant Miquel de Balenyà, que això està ceba, està a 52 quilòmetres de Barcelona. En sèrio que jo no tinc un tren? Jo no puc agafar el tren, perquè el meu poble no es diu, ei, vaig a buscar el tren. No, és aquí, no, ara passa el tren, que no ho sap ningú, no se sap mai. I fas una persona de Lleida, que és més fàcil igual anar a Madrid, arribo abans a Madrid que un
Bellpuig-Barcelona,
dius, hòstia, és molt difícil, no pot ser. I crec que els containers, que és una cosa que paguem tots i que no hauríem de cremar uns quants més, ens hauríem de fer una miqueta.
Mare meva.
Sí, ho he dit aquí a Catalunya Ràdio.
Molt bé, s'ha dit a les 23:39 del 6 de febrer. S'ha dit això.
I es pot recuperar amb
podcast. Sí.
Meravella.
Molt bé, Marta, i tu?
I jo no és que sigui actualitat de la setmana, perquè malauradament és actualitat d'allà fa molta estona, i el conflicte de Palestina a mi és algo que em té molta desolació, no? Perquè penso que estan morint encara molts nens. Tinc una amiga meva que té una ONG i m'explica lo difícil que és comprar menjar, els preus de poder-se alimentar, de poder viure allà. Vull dir que, no ho sé, saps que ens oblidem molt ràpid de les coses i no, les coses encara estan succeint. I és dur, això.
Per això tot el sentit, no?, del concert de la setmana passada al Palau Sant Jordi. Teòricament, sobre el paper, s'ha acabat la guerra. Hem explicat també al llarg dels últims dies que d'atacs n'hi continua havent i que continua morint gent per atacs d'Israel. Però per això és important que en continuem parlant també als mitjans de comunicació. Bé, doncs, us vindrem a veure.
Feu-ho.
És impossible no fer-ho. Moltíssimes gràcies per venir al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Adéu. Adéu.
Minuts i mig i arribarem a 3:15. I això ens porta a la rotativa. La rotativa que va a tota màquina. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com estàs? Ja han arribat aquí les portades o què?
Han arribat, sí. Comencem.
Vinga, per l'ara.
Renfe no preveu que torni la normalitat fins l'abril. Els sindicats ferroviaris mantenen la convocatòria de vaga des de dilluns fins a dimecres. Per una altra banda, tenim el millor talent científic del món i CREA, una iniciativa pionera que ha impulsat la recerca de Catalunya, a Catalunya, compleix 25 anys. En l'actualitat acull 305 investigadors i són més i provenen de més de 30 països. I n'ha reunit alguns perquè expliquin la seva feina.
Molt bé, això l'ara, eh? I el periódico.
Sí, el periódico tenim. I se cierra con récord de asistencia. La gran feria audiovisual recibe la visita de un 8% más que el 2025. El accidente de Adamuz desvela puntos débiles en el control de subcontratas. Una otra noticia, los médicos piden incluir los tatuajes en el historial clínico del paciente. Després, una altra de les fotos de portada és la tractura que hi ha hagut avui. La protesta del campo vuelve a tomar el centro de Barcelona. I la vivienda centra solo el 4% de les preguntes al gobierno en el Congreso. Y el porcentaje contrasta con el hecho de que sea la principal ocupación de preocupación de los españoles, según la última encuesta del CIS.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la nit. Molt i que bé. Tingueu bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Aquí a la redacció, Marc Güell, ens han arribat ja altres portades.
Sí, per exemple, El País, que centra les mirades en Móstoles, obre així, diu, el PP ataca la denunciant d'assetjament amb falsos rumors i amenaces. També en aquesta portada de la Crònica Política, el PP endureix el seu discurs i el PSOE apel·la al vot útil en el final de la campanya, en referència a les eleccions a l'Aragó que hi ha diumenge. També en portada, Zapatero fa una crida a la reconciliació després de reunir-se amb Delcy Rodríguez, i El País entrevisten l'arcabisbe de Chicago, una de les veus més crítiques de l'Església Catòlica als Estats Units. Destaquen aquesta declaració: els nostres sacerdots han estat detinguts pel seu color de pell. I també tenim la portada del Punt Avui, sobre la protesta dels pagesos, que continua. Diu, el problema es fa endèmic. I el tema principal d'aquest diari, el finançament, infrafinançament endèmic, titulen, el govern de les Illes Balears ha posat una línia vermella en les negociacions del nou model de finançament, l'autonomia tributària.
Gràcies, Marc. Doncs en aquest moment del dia, quan mirem cap a l'endemà o al cap de setmana, avui afegim la mirada de la Judit Colell, que diumenge té una cita important, i tots els amants del cinema també.
Aquest diumenge, el cinema català es mira al mirall amb la celebració dels 18ens Premis Gaudí. I ho fem al Liceu, un lloc adequadíssim per celebrar la majoria d'edat. En una cita que no és només una gala de premis, sinó també un moment per prendre el pols al sector, al talent i a les històries que expliquem com a país. També és un dia d'homenatges, com el que hem de retre avui al director de fotografia Tomàs Pladevall, el primer gaudí d'honor de la meva etapa com a presidenta, director de fotografia clau del cinema català i espanyol. Pladevall ha ajudat a construir l'imaginari visual de dècades de cinema. Darrere la càmera, allà on no sempre arriben els focus, però on es decideix l'ànima d'una pel·lícula. Reconèixer-lo és també reivindicar tots els oficis que fan possible el cinema. Ha treballat amb directors de fotografia tan importants com Bigas Luna, Pere Portabella, Francesc Bellmunt o José Luis Guerín. Et trobarem molt a faltar. Els Gaudí arriben en un moment especialment interessant, amb un cinema català viu, divers, capaç de dialogar amb el món, però sense perdre arrel. Amb un cinema que connecta amb els espectadors, amb un cinema en català més fort que mai. Aquest és el primer any en el qual, en la categoria de millor pel·lícula, que recordem, és la màxima categoria i és la que s'otorga a les pel·lícules en llengua catalana, competeixen 5 títols. Esmorz amb mi, Estrany riu, Molt lluny, Frontera o Wolfgang, que estan nominades en aquesta categoria i en moltes altres. Molta sort a totes les nominades i nominats. I visca el cinema català.
Tretze minutets i se'ns acaba el divendres, se'ns acaba la setmana, i sempre en aquest punt donem la paraula, conversem amb una oient misteriosa, que la d'avui la coneixem bastant, bastant.
És jove, és entusiasta, llesta, pot semblar que no hi és perquè és discreta, però hi és sempre, i a més resol, no sé què en penses tu, però en un 3 i no res, han passat els 4 mesos que se'ns havia concedit els del Catalunya Nit per acompanyar-la, ensenyar-li coses, comptar amb ella com una més, i a ella per aprendre a espavilar-se també després de gairebé 4 anys d'estudiar a la universitat. Diríem que venia ensenyada, però confiem que hagi après alguna cosa més d'aquest ofici en aquests 4 mesos. La nostra oient misteriosa d'avui és la Marina Sancho, estudiant en pràctiques del Catalunya Nit des de l'octubre i fins avui. Marina, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Estàs preparada?
I tant, preparadíssima.
Aviam, la primera, va, com a tothom. Què has après aquesta nit escoltant el programa?
Mira, doncs, m'agradaria dir que és una cosa que m'ha cridat l'atenció, però és que la realitat és que durant aquests mesos ho he anat veient, i és la quantitat de sectors que estan enfadats. És que només amb el dia d'avui, els pagesos, Rodalies, sindicats d'educació i les vagues de les galeries d'art, vull dir, és que és una cosa que... I quan estàs en un mitjà, quan estàs en una ràdio, és que ho veus realment, i és que tothom està enfadat. No sé on anirem a parar, però això és una cosa que, bueno, és el que diria que d'aquest Catalunya Nit és el que més m'ha cridat l'atenció.
Sí, sí, déu-n'hi-do, Sembla que estem en un moment complicat. Bé, això és el que has après aquesta nit escoltant-nos. I 4 mesos treballant aquí amb nosaltres.
Doncs mira, per començar, com és treballar en un mitjà? Perquè jo havia fet unes pràctiques a la tele, però és que és una cosa totalment diferent. i una ràdio, i la immediatesa, i la pressió constant, i el fet d'explicar sense imatges, vull dir, per començar, això, i en aquests últims dies també he tingut com la sort de poder veure com es viu una crisi, com és, per exemple, la de Rodalies, que al final ets com l'únic punt d'informació per moltes persones, que jo me'n recordo quan, bueno, Manel ho explicaves, que havies de donar l'última hora, que no la sabies, que t'havia arribat allà a l'últim recurs, i és una cosa que, bueno, a mi m'ha fascinat i que trobo magnífic poder ser qui dona aquesta informació, qui és capaç de poder explicar això. Vull dir, això per començar, fantàstic. Què més? Pues he pres de, bueno, també la sort i agraïment de comptar amb tota la plantilla del Catalunya Ràdio, del Catalunya Nit, de grans professionals amb qui poder... Jo sempre dic que soc molt preguntona, que, i l'Agnès ho deia, que observo molt, que pregunto molt, però és que la sort de poder comptar i de poder estar uns mesos treballant cosa a cosa amb gent que són professionals immensos, vull dir, això per mi ha sigut...
Perquè tu des de quan vols ser periodista?
Des de ben petita. Si és que ara m'estaran escoltant els meus pares, però és que des de molt petita, no sé qui li deia abans a l'Eli, jo somiava amb un micro a la mà i dient Marina Sancho, TV3. Vull dir, és que m'encanta. I ja, vull dir, l'oportunitat d'estar aquí, fantàstica.
És com, no? Són 4 anys de carrera universitària, però això és el màster.
Això és el màster, totalment, sí. Vull dir... que, o sigui, li diré a qualsevol estudiant, vull dir, el que aprens a les pràctiques no ho aprendràs enlloc, i el que aprens ja treballant directament al terreny, vull dir, la carrera està molt bé per treure't el títol, per estudiar, però res com això.
I com et planteges al final de la carrera? Com veus tot plegat el teu panorama laboral, el teu, concretament, i també de la teva promoció, de la gent de la teva edat?
Doncs una mica cru, i no sé si és... personal, bueno, primer parlo a nivell general, ens arriben molts inputs negatius de que si el sector del periodisme està fatal, que si és molt difícil entrar en mitjans, que si t'has de plantejar la via comunicació corporativa, i això ja et fa pensar de dir, ostres, doncs igual el somni que tinc des de petita igual l'he d'anar deixant de banda. Però bueno, també t'he de dir que tinc la sort jo de que igual l'he anat agafant oportunitats, trepitjant amb bon peu, i de moment vaig aguantant, i he tingut una oportunitat a la televisió local de Barcelona, BTV, i de moment a nivell personal doncs diria que ho encaro bé, amb por del que vaig veient, del que és aquest futur, perquè en realitat és un món molt incert, vull dir, i per als joves i per als que tot just ens endinsem, molt incert.
T'he de dir que, no sé si serveix de consol, però això del periodisme corporatiu, te'n recordes? Sí, ja ho deien fa 25 anys, no?
Nosaltres vam estudiar fa molts anys i també ens deien que era molt complicat.
Sí.
Me'n recordo fins i tot d'un professor que ens deia el primer dia, això parlo dels anys 90, dels que esteu aquí sent només 3 o 4, com a molt, acabareu doncs, treballant. Suposo que és una això... mica el mateix. Tu com et veus d'aquí 10 anys? Què t'agradaria fer? Si...
Ostres, a mi treballar un mitjà. Vull dir, jo tant de bo no hagi d'arribar mai a la corporativa, que no ho desprecio, i vull dir, admiració també, però m'agradaria treballar un mitjà. Sí que és veritat que sempre he tingut la tele de, ostres, la televisió, la ràdio també, ara també deia, vull dir, jo he anat a per aquí la ràdio, també volem buscar una oportunitat d'endinsar-me en el món de la ràdio i haver tocat la tele, però de moment a mi la tele em té fascinada, i en 10 anys doncs m'agradaria estar, doncs, jo què sé, a TV3, és que per somiar en una televisió com TV3, a la televisió local de Barcelona, BTV... Uh-huh. Explicant.
I quin tipus d'històries?
Això, què t'agradaria fer dintre de TV3?
Què m'agradaria
fer? Que t'estan escoltant, eh?
No. Jo sempre dic, ara, de fet, és una pregunta que m'estan fent recurrentment, no sé per quin motiu, però a mi, societat, m'agrada explicar la vida quotidiana, el que ens passa a tots, rodalies... sanitat, educació, les coses que ens trobem al dia a dia, i m'agrada sortir al carrer, veure'm en directe, preguntar, explicar, això, vull dir...
No, no.
A mi sí, m'agradaria...
Ja ens n'hem adonat aquí, al Catalunya Nit.
Doncs mira, Agnès, una eufòria constant entre el públic, més justament ara, que sonava, com deia Marc, una de les bandes més esperades de tota la nit. Ja queden pocs minuts perquè s'acabi el concert, però la veritat és que fa goig veure un ambient tan entregat des del primer moment. Ho ha anat explicant a Marc, grans noms han passat per l'escenari, però des de l'altra perspectiva, des de la grada, com deies, a banda de sorpreses, també ha plegat diferents històries entre el públic. Alguna d'elles, per exemple, n'he fet un petit recull, però alguna d'elles són els grups d'estudiants que...
Això és un estudiant en pràctiques, eh?
Sí, sona molt bé.
Professional, home.
Tu ara et trasllades a aquell lloc, a aquell moment, eh? Recordem, Palau Sant Jordi, ple, concert Act for Palestine. Com t'ho vas passar, paties, em sortirà bé o no, o ho tenies controlat? Perquè aquí sones amb molta seguretat.
No, ho tenia bastant controlat, eh? També he de dir que jo, bueno, vaig estar acompanyada de dos grans professionals i que em van ajudar en tot moment, en Xavi, en Marc, vull dir, fantàstic. I sí, ho tenia controlat, igual perquè m'ho vaig poder treballar, vaig tenir temps per treballar-me, per buscar les veus. Des d'aquí em dèieu, busca històries, i jo igual sí que al principi patia de dir, oi, no trobaré històries realment importants, interessants. I mira, vaig anar tenint sort, que si una persona palestina, que si el grup d'estudiants... I mira, vaig anar doncs, trepitjant sort això i sí, m'ho vaig passar genial. Vull dir, això va ser una experiència fantàstica. Sí, sí.
Què fas demà? Demà dissabte?
Demà treballo. Sí, sí, demà treballo.
Van sortint les oportunitats, no? I s'han d'agafar.
Van sortint, sí, sí. Des de casa meva sempre m'han dit, eh? Vull dir, totes les oportunitats que et vagin sortint ho has de caçar. No sé qui li explicava l'altre dia, doncs que ara sí que estic fent universitat, fent la ràdio, i m'ha sortit una oportunitat, doncs que aprofitant la tope.
Sí, si sí. Depengués de nosaltres, seguiries. Estem molt contents. Ara ja ho podem dir, ja t'hem posat les notes, l'Agnès i jo, a la universitat. Estem molt contents d'haver-te tingut aquí tot aquest temps. Ha estat una meravella. Avui t'hem preguntat què has après amb nosaltres, però nosaltres també hem après coses amb tu, això segur. Així que desitgem que et vagi tot molt bé. I avui ja saps que encara no hem acabat aquí, eh? Que encara que cada minut compta. Va, posem-hi la cançó. És la cançó que ens ha acompanyat aquesta setmana al final del dia i al final del Catalunya Nit.
Shaking legs and a fearful heart, I find myself jumping at dark with blinded eyes and a tired mind, still seem to find
canta Eva Fort, això es diu Words for the Moon, paraules per la lluna.
I will find words to tell the moon.
El Catalunya Nit tornarà el dilluns gràcies a la feina d'un equip extraordinari, a la producció amb l'Eli Espuny. El control de tots els sons, aquest. El Luis Ángel Alonso.
With doubtful feet, in a troubled road.
A la redacció hi tenim el Marc Güell, també controlant moltes coses, la Lídia Orriols i la gran Marina Sancho, que ens ha acompanyat tots aquests dies, fins avui. I tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. I les últimes paraules que direm sota la llum de la lluna avui, Agnès, les tindrà ella, eh?
Efectivament, com tu dius, les tindrà Maria, la Marina Sancho, que avui, res, li queda 2 minuts per acabar aquestes pràctiques amb nosaltres, amb l'equip del Catalunya Nit. Se li ajusta una porta, però se li obren moltíssimes altres, n'estem convençuts. I és just dir que també nosaltres la trobarem a faltar. Gràcies, Marina, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Moltes gràcies, i abans de res, agrair a vosaltres per tots aquests mesos, també a Lluís Àngel, al Marc, a l'Eli, per les ganes d'ajudar i per fer-ho tot tan fàcil i per acollir-me amb els braços oberts. I ara vull dirigir-me a una generació, a la meva, i dir que malgrat els inputs negatius que ens entrin sobre aquesta professió, que tenim un llarg camí, que no tinguem por d'equivocar-nos, que és una professió molt maca i que jo li tinc moltes ganes i que endavant a tothom. Whether I'm too late, I'm dying too soon.